Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia.
A quina hora ha sortit el sol avui?
Fa 10 minutets, a les 7:20.
3, 2, 1, seganya!
Bon dia, bona hora, Joan Anton Català.
Molt bon dia.
Això és la Terra es plana, aquest espai de ciència i d'astronomia que fem cada diumenge a l'hora que surt el sol, que avui estrenem, malgrat que el Joan Anton Català ens va visitar ahir a l'hora de la tertúlia, perquè tenim el cel d'actualitat, no només per la climatologia que hem tingut aquest estiu, sinó perquè volem enviar un coet a la Lluna que no acaba d'arrencar. A veure, ahir es va tornar a suspendre la cosa, Joan Anton.
Sí,
què està passant?
El segon ajornament, doncs, que estem amb alta tecnologia. Estem amb el coet més potent que mai haurem enlairat, i això doncs no és business as usual, que diuen, no és una cosa del dia a dia, i hi ha moltes coses que s'estan provant. Ahir va haver una fuita d'hidrogen, no amb el tanc principal del coet, s'ha de dir, sí, però sí amb la línia, que ells diuen la línia, que és el conducte que alimenta d'hidrogen, que és el combustible del coet, doncs que alimenta de combustible el tanc principal. Van intentar-lo resoldre amb 3 intents, fent 3 maniobres diferents, no ho van poder fer, i finalment van optar per l'opció conservadora, que és, escolta'm, anem a mirar-nos-ho bé, això. Després va haver una anàlisi ràpid, una roda de premsa posterior, a on la NASA va dir, escolta'm, segurament jo ja et dic que serà segur, traslladaran el coet de nou cap a l'edifici de construcció. Vol dir que, per revisar tot això, vol dir que no hi tornarà a haver intent ni molt menys la setmana vinent, i segurament haurem d'esperar a final d'octubre a que hi torni a haver un altre intent.
Ens n'anem a l'octubre, ja?
Claríssim, claríssim. És a dir, ara, aquest segon ajornament ja és... Anem al racó de pensar, que jo dic, anem al racó de pensar. Vull dir, anem a mirar-nos-ho de nou, aquí hi ha coses que han fallat. Cal dir que no té res a veure el problema tècnic d'ahir amb el que hi va haver dilluns. Són 2 problemes diferents, però el d'ahir és més greu. El d'ahir és bastant més greu.
De fet, l'han desmuntat, no? Ja vull dir que se l'han endut, el coet. No,
ara ho faran. Si no ho han fet ara, que jo crec que no, ho faran durant les hores vinents, se l'enduran cap a l'edifici de construcció. No el desmunten, el traslladen a la plataforma mòbil, que és aquella en erugues...
Quines dimensions té un coet d'aquesta mena?
Ara te'ls diré, mira, espera't, que el tinc aquí anotat. Però estem parlant d'un coet que és molt gros, molt gros. Mira, el coet, la part principal, té 65 metres d'alçada, però quan tu li poses tota l'altra, la segona fase i la càpsula, crec que te'n vas als 100 metres, una mica més dels 100 metres d'altura.
Que traslladar-lo no és una...
No. I el vehicle d'erugues aquest va super poc a poc, triga hores, en fer un recorregut de pocs quilòmetres, no sé si triga 10 o 11 hores en fer aquest recorregut. No. Ja, vull dir que la maniobra és com molt complexa. I, a més, al tornar-lo a posar a l'edifici, això ja fa que diguis, molt bé, ara que el posem a l'edifici anem a revisar-ho tot de nou, i això fa endarrerir la data de llançament. Ja és, no hem de córrer, ara ja no hem de córrer.
Ahir estàvem molt pendent del clima, recordo el matí que li preguntàvem a la Gemma Puig quin temps farà a Florida, el que passa és que no es va suspendre per això, es va suspendre per aquesta fuita que ara ens explicaves. Perquè es pugui enlairar, quin clima meteorològic, quin temps ha de fer?
En principi, per exemple, el principal problema sempre són els llamps. No hi pot haver tempesta en llamp amb aparell elèctric relatent a prop del coet. Això és la primera condició. La segona, no hi pot haver pluja en el moment de l'enlairament. Hi pot haver hagut pluja abans o després, però en el moment de l'enlairament no hi pot haver-hi pluja. Això són condicions bastant estrictes. Llavors hi ha un equip de la NASA que està pendent constantment del temps i que també ells donen el go o no go. És a dir, diuen, escolta'm, en aquest moment s'estan violant les normes que tenim d'enlairament i en aquest moment no es pot llançar, punt. Ja està, i no es pot llançar. I constantment ho estan monitoritzant i llavors diuen, ara sí, ara s'obre la finestra i això va d'aquesta manera. En paral·lel, els equips tècnics estan en totes les operacions de preparació i aquí poden fallar, que és el que va passar ahir. I també el no-go, aquest no llancem, pot venir, òbviament, de la part tècnica. De fet, els enginyers, va arribar un moment que els enginyers de la NASA van dir, escolta'm, recomanem a la directora de llançament que no es llencin. Per tant, la recomanació va venir directament dels enginyers. Llavors, la directora de llançament s'ho va analitzar amb calma i minuts després va cancel·lar l'operació.
Recordem que dins d'aquest coet no hi ha cap ésser humà, és l'Artemis 1. En total hi ha, crec, 3 coets que s'acaben enviant, no?
Sí.
I en el tercer sí que hi ha tripulació, que són 3 astronautes amb una persona racialitzada, una persona un home i una dona, no?
Sí, amb el segon ja hi aniran persones, tot i que no baixaran a la Lluna. El segon va a fer el tomb a la Lluna, com ara farà el maniquí.
Són els mateixos del segon i el tercer?
No crec. A veure, no ho han dit
encara.
Però jo crec que no ho seran.
I la previsió del coet en què tornarem a trepitjar la Lluna, per quan és aquesta?
Aquesta, a veure, sent optimista, 2025. Sent més realista, 2026. Jo penso que ens n'anirem al 2026, sí.
Ahir ens explicaves que l'objectiu en si no és tornar a la Lluna. Que sí, no. Sinó és arribar a Mart.
Sí.
O sigui que això és un pas molt intermig, no? Trepitjar el satèl·lit de la Terra.
Ja ho veig així. Jo crec que el que volem realment és anar a Mart. El que passa que abans d'anar-hi hem d'anar a la Lluna, tenim molta feina a fer, hem de provar aquestes naus, que són naus que no són... són molt més potents, hem d'enlairar molt més pes. Pensa que quan anem a Mart no anirà una tripulació petita. I a més s'haurà de portar molt de pes, perquè s'hauran de col·locar coses a la superfície de Mart. Necessitem coets molt més potents dels que teníem fa 50 anys, els hem hagut de desenvolupar. Aquesta és la prova de les noves tecnologies. Aquests coets ara, si tot va bé i les missions Artemis van bé, patiran també modificacions. És a dir, els evolucionarem en una dècada, evidentment, per poder arribar a Mart. Però el nostre objectiu final és Mart. I això és, per això és tan important retornar a la Lluna, no ho hem fet de fa 50 anys.
Clar, hi ha molta gent que pot dir, escolta'm, si fa 50 anys ho vam aconseguir amb una tecnologia que era molt limitada i molt diferent de la que tenim ara, com és que ara no fem més que suspendre enlairaments?
Clar, primera cosa, està molt bé. Primera cosa, també hi havia suspensions abans. I si no recordo malament, a l'Apollo 11, amb l'Armstrong, Aldrin i Collins, en el dia de llançament, en què finalment, després, 3 dies després, van posar el peu a la Lluna, va haver un problema tècnic, com sempre n'hi havia, que va estar a punt de cancel·lar l'emissió, i van estar 3 hores intentant-ho arreglar. I llavors no cancel·laven potser tant, això s'ha comentat molt, perquè tenien pressa. Llavors sí, tenien pressa, s'acabava la dècada. Hi havia el compromís de Kennedy, s'acabava la dècada, allà sí que en tenien de pressa. Els Space Shuttle, les llançadores, els transbordadors especials, d'ajornaments i cancel·lacions, hi va haver un plegat. Vull dir, no és una cosa inusual en el negoci d'aeroespacial. I menys quan estem parlant de tecnologies absolutament innovadores com aquestes, que ara estem dient el coet més potent que mai s'haurà enlairat. Un pot criticar molt els enginyers de la NASA, i està bé, tothom pot tenir la seva opinió. Jo només recomano a qui faci crítiques, que és molt lliure, torno a dir, de fer-ho, que pensi un moment i pensi que estem parlant de, segurament, els enginyers més bons, que hi pot haver en aquest moment al món. Estan treballant amb hidrogen líquid. La fuita d'ahir és d'hidrogen líquid. A l'hidrogen líquid s'està manegant per sota, és a dir, més fred que els menys 250 graus. Les fuites, no, quan un diu hi va haver una fuita, pensa en, no sé, en una manguera que hi ha un foradet i s'escapa aigua. No, és que no és això. Estem parlant d'un gas que està liquat per sota dels menys 250 graus. No es comporta com un líquid o com un fluid normal dels que nosaltres cada dia estem emprant en un cotxe o en qualsevol dels nostres dispositius. Té absolutament res a veure. Hi ha dilatacions i contraccions dels materials que poden fer que hi hagi una fuita sense que hi hagi un forat, perquè la gent ens entengui, no? No és gens fàcil. I sí que s'havien fet proves, però al final la prova de debò és la que es va fer dilluns, que és ara ja el tenim al lloc de llançament, ja ho hem connectat tot i anem a provar-ho. I aquí poden aparèixer coses. I la diferència, torno a dir, és que ara no tenim pressa. Aquesta és la diferència.
Una de les particularitats d'aquest coet dius que és el motor.
Sí. Els motors són els RS-25. Són uns motors molt coneguts en el món d'aeroespacials perquè ja han viatjat a l'espai. Són motors que van anar amb els transbordadors espacials. En van 4 i aquests motors ja, tots ells, tots 4, han volat abans a l'espai. Per tant, han demostrat la seva eficiència. N'hi ha un, crec que va volar 12 cops, amb transbordadors espacials. El darrer cop que ho va fer és amb l'Atlantis, que és el darrer transbordador que va volar l'any 2011. Un altre dels motors ha volat 6 cops, un altre 4 cops i un altre 3 cops. I s'han aprofitat, per tant, fixa't, s'han aprofitat motors, i un pot dir com? S'han aprofitat motors de l'època del transbordador espacial? Bueno, perquè són boníssims, i n'hi ha 16. Als magatzems de la NASA n'hi ha 16. Ara se n'aprofiten 4 per l'Artemis 1. Són motors que, a més, els han treballat, no són exactament igual com eren. És el mateix motor, però s'hi ha treballat per millorar la seva eficiència i funcionaran a un 109% de la seva potència històrica amb els trobadors espacials. Són dispositius brutals perquè han de suportar un rang de temperatures extrems, ara ho dèiem, han de treballar a menys 253 graus i han de suportar un canvi dels menys 253 als 3.300 graus en el moment en què funcionin. I la pressió a la que operen és equivalent a la que hi ha 5 quilòmetres de profunditat dins els oceans. Brutal. Per tant, és tecnologia reaprofitada, sí, eh? Això vol dir que era bona feina dels transbordadors espacials, però que el s'han acabat ajustant, tenen 16 els magatzems, i diuen, no, anem a utilitzar-los.
Més enllà del coet principal, Joan Anton, hi ha dos coets més a cada costat.
Sí, això, són els, això també ens ve de l'època dels transbordadors, és aquella figura típica de dos coets acoplats al costat, allargats. Són els de combustible sòlid. Són coets que, un cop s'engeguen, no es poden aturar. Així com els motors, aquests que ara dèiem, poden engegar-los i dir, ui, això no va bé, i els aturen i allà s'ha acabat, els de combustible sòlid és com un petard. En el moment en què hi posen la metxa i l'encenen, allò tira. Això proporciona el 75% de la potència en el moment d'enlairament. Per tant, a pesar de tot el que això estem dient, de la potència d'aquests motors RS-25, tot, a pesar de tot això, aquests dos coets allargats que hi ha al costat donen el 75% de potència en el moment d'enlairament i funcionaran només durant un xic més de 2 minuts. 2 minuts fins que acabin, esgotin tot el seu combustible sòlid per pujar el coet molt amunt. Mm.
Clar, com expliquem, Artemis 1 no portarà tripulants, però és evident que els altres protagonistes d'aquest projecte seran aquests astronautes quan tornin a la Lluna. Aquesta imatge que es produirà el 2026, com te l'imagines? Hi haurà bandera plantada o no hi haurà bandera?
Sí, per suposat. I, a més, clar, han passat molts anys i jo m'ho imagino en un show americà absolut, absolut. És amb els capacitats multimèdia que tenim. Pot ser una cosa, clar, els que recordem aquell moment o l'hem vist mil cops per YouTube o per on sigui, fotos en blanc i negre, bueno, imatges de vídeo en blanc i negre, això serà un espectacle tremendo.
Hi va haver molta polèmica, no?, si la bandera estava col·locada de tal manera que semblava que hi hagués vent.
Sí, no,
sí.
Això ja ho hem desmentit molts cops. Recordem que en un dels meus llibres tinc un capítol només dedicat a desmentir tota la teoria de la conspiració sobre la Lluna, sobre l'arribada a la Lluna.
Per tant, t'ho imagines com amb gran fanfària, eh?
Absolut. Bueno, clar, clar.
Neil Armstrong, Buzz Aldrin i Michael Collins.
Sí.
No sé si ens aprendrem també els noms d'aquests tres que hi haurà, o...
Pues mira, tinc el dubte. Tinc el dubte, eh? No ho sé.
Com s'escullen els que aquí envien?
Val, són promocions. La NASA, igual que qualsevol altra agència, com l'europea, per exemple, fa promocions astronautes. Llavors el que fan és publicar, fan com una petició d'una obertura de llocs de treball, publiquen els llocs de treball amb uns requeriments i s'hi presenta un munt de gent que estan qualificats, diríem, que poden assolir aquestes condicions. I llavors hi ha un procés de selecció bastant dur, que té en compte moltíssims aspectes tècnics de formació, però també psicològics, de perfil psicològic, moltes condicions, i allà queda definida una promoció. Les promocions normalment són d'unes 12, 13, 14... només astronautes, habitualment. I van entrant, de tant en tant, van entrant noves promocions. En el moment en què tu entres a la NASA, per exemple, tu no saps ni tan sols si volaràs. Normalment acabes volant en algun moment, però no ho saps. I tu entres allà i et comences a entrenar i tal. La selecció final no la faran, estic segur, que no la faran fins uns mesos abans.
Quant temps durarà aquesta missió, Artemis? La 1.
La 1. Seran molt diferent a les de la Lluna. Les de la Lluna eren 5 dies. Eren anem en 3, o sigui, anem en 3, dediquem una a caminar per allà i tornem amb 2, perquè és molt perillós. Ara no. Això seran, en funció del dia que llancem, haig de dir que la durada també vindrà determinada pel dia en què llancem, perquè això té relació amb les trajectòries. Però estem parlant de missions de com a mínim uns 20 dies, com a mínim. Per tant, aquí es volen provar bé les coses, es volen fer trajectòries que donguin això temps a provar, es vol fer el tomb per la Lluna més lluny del que mai cap humà haurà anat. Això és molt important. Els Apollo també donaven el tomb, també feien el tomb per darrere de la Lluna, però el projecte Artemis ho farà molt més lluny pel darrere. Mai ni cap humà haurà arribat tan lluny a l'espai.
Quan es triga a arribar a la Lluna?
Això que dèiem ara, si ho fem amb els Apollo i anàvem ràpid. Era, com que és molt perillós i anem en una sabata i una espardenya, triem una via directa i en 3 dies hi érem. Si volguéssim arribar-hi menys, podríem. Però això és un consum d'energia enorme. Artemis trigarà dies. Si tota la missió estem parlant de 20 i pico dies, ara no ho tinc present, però més d'una setmana...
20 dies per arribar-hi.
No, per tota la missió, però més de 20 dies serà. I ja t'ho dic, això vindrà determinat pel dia d'enlairament, perquè té a veure amb la posició relativa de Terra i Lluna i amb les òrbites, que es recalculen cada cop. Pensa...
Vull dir que en el capítol de Tintín...
No, clar, bueno...
Trigaven menys.
Clar, per això, però ho havíem de fer també ràpid, però no ens avorríssim, però ara trigarem bastant més, perquè volem això. Primera, ho volem provar tot. Segona, que volem enlairar molt de pes i, per tant, hem de triar trajectòries de mínim consum, òptimes, que no eren les que es feien amb els Apolo. Torno a dir, no eren òptimes, aquelles trajectòries. Eren, anem-hi ràpid, evidentment, per això no es podia enlairar gaire pes, es consumia molt de combustible, i anaven tres astronautes apretadets a dins, una cosa increïble, i havien d'abandonar fins i tot les botes amb què caminaven a sobre la Lluna.
Els turistes quan hi arribaran, a la Lluna?
Bona pregunta, no ho sé. Mira, aquí hi ha una rivalitat de turistes, hi ha una rivalitat entre el Richard Branson, per exemple, i el Jeff Bezos. Estem parlant de Virgin Galactic i del propietari o el fundador d'Amazon, no? I de la seva empresa, que és Blue Origin. Estan apostant bastant pel turisme espacial. I jo penso que encara trigarem aquí. Encara trigarem, però arribarà un moment que veurem gent que pagarà per tenir una experiència exclusiva, que serà anar a la Lluna. Primer serà voltar a la Lluna i en algun moment serà posar-hi el peu. Jo espero que això encara trigui, espero, sincerament, perquè ho considero, a part d'un esnobisme, i de... és un molt mal missatge, jo penso que és un molt mal missatge amb els mons, amb el món en què vivim, gastar aquesta animalada de diners per un tema, això d'una experiència única, quan hi ha moltes altres coses que abans podem fer.
Sobre Mart ens queden un munt d'incògnites per resoldre. Sobre la Lluna ho tenim tot resolt?
No ho tenim tot resolt. Fins fa uns quants anys pensàvem que no hi havia gens d'aigua. Després una missió índia, s'ha de dir que és la Índia, orbitant un satèl·lit indi, va detectar en el pol sud de la Lluna la presència de gel d'aigua dins d'alguns cràters molt profuns d'aquest pol sud. Aigua segurament portada, gel portat per cometes, impactes de cometes. I està al pol sud i en aquests cràters tan profuns perquè els rajos del sol, la llum del sol, no hi arriba mai a tocar de forma directa i això fa que no s'evapori, perquè si no seria gel que immediatament es perdria a l'espai. Un cop es va detectar això, la Lluna de sobte guanya interès estratègic, perquè allà on hi vulguem posar bases, si mai pensem posar-hi bases sobre la superfície de la Lluna, necessitem aigua, i a l'aigua no podem fer un pont aeri per dur aigua als llocs on anem. Ha d'haver-hi aigua en destí, si no és inviable. I per això ara la Lluna ha guanyat tant d'interès. De fet, Artemis 3, aquesta missió tripulada que hi baixaran al pol sud de la Lluna. Ja hi ha candidats de llocs, la NASA ja ha triat candidats, no ha triat el candidat definitiu, però hi ha com, no sé, més de 10 possibles llocs, tots ells a la vora del pol sud. I jo no havia parlat molts cops que quan Trump estava molt nerviós per l'exploració espacial xinesa, els xinesos també van dir que ells arribarien al pol sud. Ja veus, eh? Per tant, aquí també hi ha una lluita estratègica per qui arriba i a on arriba.
Ens haurem d'esperar a l'octubre per veure si finalment aquest coet es pot enlairar i fins al 2026 per tornar a veure la imatge de tres astronautes trepitjant el satèl·lit de la Terra.
Sí, jo crec que el viatge el faran quatre. I crec que en baixaran dos. Però això no n'estic gaire segur, però vaja, quasi que hi apostaria.
Què hi passarà aquesta setmana al cel, Joan Anton?
Doncs la Lluna creixent visitarà visualment Saturn i s'hi acostarà força el dijous. Paga la pena d'aixecar la vista i mirar-ho. I el brillant Júpiter també serà visitat per la Lluna el dissabte. Saturn, cal dir que està perfecte ara per la seva observació amb telescopis, amb petits instruments, ja pots veure els anells. Només cal que t'allunyis dels nuclis urbans i això, tinguis un instrument modest. I si no el tens, només cal que li demanis a algú que el tingui.
I aquestes properes setmanes de què estaràs pendent, Joan Anton?
Clar, estaré pendent de com es desenvolupa això, però tenim una cosa extraordinària, que ja en vam parlant aquí al suplement a la Terra és plana, que és que el dia 26 d'aquest mes de setembre, si no canvien les coses, fem la primera prova del que anomenem defensa planetària. Una cosa increïble, que és que farem impactar una nau de la NASA, que ja és de viatge cap allà, contra un asteroide per desviar la seva trajectòria. És el primer cop a la història que ho provarem com a mètode possible de defensa pel futur. Abans que es comenci... Aquest asteroide no és perillós, eh? No està en direcció cap a la Terra. Però volem fer una prova. La Xina ha anunciat que l'any vinent també ells faran una prova contra un altre asteroide i així haurem d'anar-ho provant per si mai es necessités, perquè ara no es necessita, però tu t'imagines que...
Això recorda molt a la pel·li del Don't Look Up, eh?
Sí, Don't Look Up o diríem el nyap científic d'Armageddon, allò del Bruce Willis, que és com no ho faríem, com no ho faríem. Doncs això és el que passarà aquest setembre, serà una cosa també bastant espectacular.
Joan Anton, un plaer tenir-te també cada diumenge una temporada més.
Gràcies, Roger.
Moltes gràcies. Passen 5 minuts de 3 quarts de 8 del matí. Fem una pausa i tornem al suplement.